el que sí ha fet Espanya és ser molt acadèmica, massa acadèmica per un equip que ha tingut les cames per aguantar 90 minuts. Llavors, en aquest sentit, li ha faltat posar Olmo abans, a accelerar abans les accions, però jo crec que tot el que havia de fer pel que fa a ritme, pel que fa a intentar generar diferents accions per fora, per dins, ho ha fet, ha tingut prou volum, però és cert que al final, pel perfil de plantilla que acabes tenint, ficar centrades a l'àrea, encara que les facis picades, encara que facis aquestes entrades a espais interiors per passar enrere, li ha faltat volum de gent per superar un fantàstic entramat defensiu. Jo crec que és molt de mèrit de Cabo Verde i és el futbol actual. Equips que defensen molt bé en bloc baix, que tenen la possibilitat des dels 5 canvis de resistir, i el que tu abans resolies al minut 70, entre el cooling break o pausa d'hidratació i les possibilitats dels 5 canvis, això s'esgota, llavors has de fer més coses.
Tornat a sorprès, Natàlia, la tria de jugadors de banda d'inici, ho dic en el sentit que era previsible que Espanya topés contra un bloc baix i li passés una mica el que li ha passat.
Sí, el que passa que des del principi el que veus és que Espanya assumeix que contra un punta, un més un, no? Potser un segon que salta, ho resoldrà amb els centrals i amb Rodri, i de tant en tant doncs, aquestes aparicions de Fabián i de Pedri a la base. A partir d'aquí montes amb els laterals per trobar ruptures, per trobar més dinamisme que desequilibri pur i dur, perquè al final, en molts moments, la foto defensiva de Cap Verde era a línia de 6, per tant, no ho treus tant des del desequilibri pur, no? Des d'aquest, bueno, un 1 contra 1 que dribli, perquè igualment arribaves al mateix lloc, que si centro des d'aquí molt, molt obert, aquí centro, no? I crec que la intenció era tenir jugadors interiors dinàmics. Gavi i Ferran crec que ho són, i Pedri i Fabián també s'hi poden afegir. Vull dir, no ha sigut tan sorpresa com el fet de, com dèieu a taula, no? Que potser quan vas veient que la foto repeteix i que la reanudació a segona part tampoc fas gaire més que sacsejar, potser sí que en algun moment necessitaves un perfil més pur.
Natàlia, perdona un segon, però tenim a Rodri, el capità espanyol a Televisió Espanyola.
El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas. Y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
No sé si te recuerda el último partido de España en un Mundial contra Marruecos también, chocándos contra un muro. A lo mejor es la lección que han aprendido vuestros rivales.
Bueno, que juegan así y al final no van a pasar el centro del campo. Nosotros es cuestión de que mejoremos en el acierto. Cuanto más podemos contra los rivales mejor y a mejorar en eso.
Muchas gracias, Rodri.
Doncs les impressions de Rodri que van una mica en la teva línia, Natàlia, no dramatitzar, tot i que també et diré que a mi no m'ha fet la impressió que n'hagi tingut tantes a Espanya com per atribuir el resultat a una manca de punteria.
No, jo crec que no és una qüestió de punteria, però sí d'afinar la passada. És a dir, hi ha hagut
Això
algun moment,
sí.
Fins i tot en un moment en què exigeixes o pots esperar que els jugadors estiguin més frescos, doncs això, no? Aquest triangle per fora, Pedri obert i la connexió amb Marcos Llorente i Ferran, doncs ara te la vull passar i te la passo una mica enrere en lloc d'endavant, ara el timing no acaba de ser bo, jo crec que va per aquí la qüestió d'ajustar i després sí, no és un... Ho he intentat des de, ja et dic, tot el que diu el llibre contra un bloc baix, xut de llarga, no? de llarga distància, ho ha provat des de diferents perfils, has provat centrada pura i dura, has provat la centrada aquesta fora dins a cama canviada, has provat passades interiors, és a dir, jo crec que tot el que havia de fer Espanya sobre paper ho ha intentat fer. El problema, potser també perquè és la meva paranoia recentment, aquest tipus de futbol tan acadèmic no sempre és efectiu justament per la capacitat defensiva que tenen els rivals cada vegada més. Jo crec que has de buscar més coses. Amb Canadà ho vam veure des del... va anar des del caos, a Alemanya també té un punt més caòtic i el desordre a vegades és positiu.
Mira, ara De La Fuente a Televisió Espanyola.
Seguir, obviamente, mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos.
Algo más, aparte de la frescura, porque eso es un imponderable. No sé si ha echado de menos quizás más velocidad, más juego por las bandas, como ha habido al final con Lamine, ya con la entrada de Nico también.
Bueno, ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio, pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también. Pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar.
Falta de circulació i també de...
Si algú escolta el seleccionador i no ha vist el partit, sembla que hagi estat el partit aquell del Dream Team contra el
Dinamo de Kiev.
Contra el Dinamo de Kiev, de 14 pilotes al pal, però, el festival ofensiu. No també... és veritat que hem tenido muchas...
No, 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 és, no, no és Ecuador. No és veritat. No és Ecuador primera meitat, no?
Clar,
no.
És el discurs que han de fer perquè...
Sí, ja, però ja sabien que jugarem en aquest tipus de partit.
Què volia, que sortís Cap Verde a tomba oberta a... Sí. Atacar Espanya.
Això és el que em sorprèn a mi del discurs de la Fuente en el sentit que era absolutament previsible el partit que es trobaria a Espanya. En fi, Natàlia, alguna cosa més que vulguis afegir d'aquest debut de la selecció espanyola al Mundial?
No, crec que l'última vegada que s'estrena des del mal resultat, entre cometes, la cosa no va malament per Espanya. És a dir, al final, a vegades ja... Ara què pot passar? Que Alemanya passa d'estar d'underdog a ser la favorita pel 7-1, ara Suècia, vull dir, la primera jornada és enganyosa. Uh-huh. Crec que l'estrena no és dolenta pel que fa a relat, és dolenta doncs, pel que fa a Finó, però això també té a veure amb que Lamin no està al 100% i alguns jugadors han de rodar. Crec que posarà més tensió als altres dos partits i crec que Espanya passarà i a partir de les eliminatòries serà una altra història. El partit no és tan dramàtic, però entenc les expectatives. Si la gent s'esperava un 5-0, això costarà.
Era el resultat que jo tenia a la porra, efectivament, i no han complert la meva...
La gent, he dit la gent.
La
a vegades està bé fer la gent,
Natàlia, una abraçada, gràcies.
Vinga, adéu, companys.
Avui a mig quart de retard sobre l'horari previst, doncs que havíem d'escoltar de la Fuente, Rodri, i sobretot Natàlia Arroyo, després d'aquest Espanya 0, Cap Verd 0. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mirat, apunto les dues coses que estan obertes a aquesta hora. La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que està compareixent a aquesta hora als jutjats de Madrid davant de Juan Carlos Peinado. El magistrat li ha de traslladar que un jurat popular serà qui la jutjarà pels delictes de corrupció, els negocis i malversació, entre d'altres, i ha de resoldre si li aplica algunes mesures cautelars, com per exemple la retirada del passaport, com en citacions anteriors. Gómez ha accedit a les dependències judicials amb cotxe, per tant, ara per ara no tenim imatge d'aquesta compareixença. És el primer dels moments que aquesta setmana doncs, posaran pressió a Pedro Sánchez, que veurà també com, per exemple, dimecres i potser també dijous, José Luis Rodríguez Zapatero haurà de compareixer davant del jutge per les causes per les quals se l'està investigant, tot i que Zapatero en aquest cas ha demanat ajornar la intervenció corresponent a la qüestió de les joies que li van trobar al seu despatx a Ferraz per poder-se preparar la defensa. És una acusació que va aparèixer divendres. I l'altra qüestió oberta a aquesta hora és Donald Trump, que ja ha arribat a Evian, a França, per participar en la reunió del G7, i arriba doncs, amb aquesta proposta d'acord de pau, de memoràndum d'acord de pau amb l'Iran. Donald Trump assegura, de fet, ja en peus a França, que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres, quan els Estats Units signin aquest memoràndum amb l'Iran. I res, ha dit també que Washington aixecarà les sancions a Teheran una vegada la República Islàmica compleixi amb els seus compromisos. Amb tot, el que ens plantegem avui al Catalunya Nit és finalment de què haurà servit que Donald Trump iniciés aquesta guerra. Ha aconseguit algun dels seus objectius? Serà l'anàlisi que farem amb en Sergi Roca, que és el cap d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. I la resta d'informacions que ja s'han explicat al llarg del dia d'avui, i avui amb Toni Padilla, que ens farà una mica de contracrònica els dilluns del Mundial. Avui, per exemple, el fet que el Marroc juga amb 11 jugadors nascuts de nacionalitat marroquina, però nascuts els 11 fora del Marroc.
Sí.
És interessant, és un debat interessant.
Un d'ells, parlo del titular, nascut a Terrassa, el davanter centre, i diria que la segona part en va entrar un nascut a Vic.
En Vic, correcte.
Si no m'equivoco.
Correcte.
Doncs aquest tema, pel públic general.
Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias, que deu estar encantat de la vida.
El tenim una mica lesionat avui. Què dius? Demà vindrà.
Ah, està lesionat.
Està bé.
Que s'ha fet mal celebrant la victòria dels Knicks.
No sé, això. Demà ell segurament vindrà aquí, li pots preguntar, però em sembla que vindrà amb crosses. Només et puc dir això. Poca cosa. Sembla que poca cosa.
Des d'aquí, demà ja...
Manel em mata, si ara sap que estic explicant això.
Demà ja li preguntarem, però des d'aquí li enviem una abraçada i que recuperi. Doncs a les 10, Catalunya nit amb l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Adéu.
Pop-up vespre.
Sònia Oleart, bona tarda de nou.
Molt bona tarda. Doncs mira, avui amb el Marcos López, el Dani Sanabra i la Mireia Ruiz i amb la Sònia Gelmà, això sí, des dels Estats Units, hem seguit el partit d'Espanya al Mundial, aquest empat a 0, i hem parlat del fitxatge de Cucurella pel Madrid, un fitxatge que no deixa a ningú indiferent, com Raldavinyó. Raldavinyó, que és la raça rústica de porc de casa nostra, es regala a l'oient que sigui més ràpid, que ha de trucar al 93207474, un pack d'espatlla curada llescada perquè puguin disfrutar-ho durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Raldavinyó, què millor ara que hi ha partits al Mundial, que menjar una mica de pa amb tomàquet i embotit. Per tant, el més ràpid, 93207474, s'emportarà aquest pack d'espatlla curada llescada Raldavinyó.
I la manera de lligar-ho de Sònia Oleart ha estat gairebé tan bona com l'espatlla llescada de Raldavinyó.
Els embotits Raldavinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Aprofitem la presència de la Sònia Oleart per tancar la qüestió Cucurella. Enteneu que Cucurella fitxi pel Madrid, sí o no?
Mira, 36% diu que sí, 64% diu que no. El Damià diu, és prou grandet per decidir on vol anar, si va al Madrid, crec que és perquè cobrarà molt més que si vingués al Barça, com passa amb Bernardo Silva, que vistes les primes de fitxatge i fitxa, queda clar que allò d'on el vulguin volia dir o li paguin més. El Jordi diu, voleu dir per la banda del jugador? El Barça el va deixar penjat. Per part del Barça, que no entri a la subhasta. M'agrada el perfil, però no em gastaria en un lateral el que paga el Madrid. Per part del Madrid, per fi podran dir que tenen un jugador a la selecció. De fet, per fi ho podran dir, no, ja ho han dit, perquè ja han fet un tuit dient exactament això. El Josep Maria diu, sí, segueixen buscant algú que aturi Lamine Yamal, però seguiran sense trobar-lo. L'Àlex Panicello diu, entenc que nosaltres som massa romàntics pensant que els futbolistes tenen colors. El seu color, com en qualsevol altre àmbit professional, és el dels bitllets. La Dolors diu, sí, tots, absolutament tots, són uns mercenaris. I acabo amb el Jaume Domènech, que diu és molt senzill d'entendre, van i estimen l'escut allà on hi ha més euros per embutxacar-se.
Doncs, per dir-ho en xifres rodones, dos de cada tres oients del Tot Costa comprenen que Cucurella fitxi pel Madrid. Jo crec que et pot saber greu, però entendre-ho si el Barça no et vol, que era la primera opció del futbolista, tothom ho ha d'entendre, perquè pot ser del Barça, però el que és segur és un professional del futbol i, evidentment, ha de buscar el millor pel seu futur. Luis Ávila és el guanyador del lot de productes Raldavinyó que acabem de sortejar amb aquest magnífic link de la Sònia Oleart. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Home, ara em posarà totes les cançons de New York que té el catàleg.
Queda la pitjor, no?
Quina?
Nueva York.
No? També la
Què sí. dius ara? Ah. No t'agrada. Sí.
Mira, segurament a la Laia Tudel li deu agradar. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Home, la trobo a faltar, aquesta. Sí, sí, és la que falta.
Però, doncs, queden...
No.
45 minuts de programa, qualsevol cosa... Qualsevol cosa és possible. A veure, Espanya 0, Cap Verd 0 ha obert aquesta jornada mundialista. A les 9 del grup G, Bèlgica-Egipte, aquí hi tenim un representant del Barça, en teoria no serà titular, però Hamza, el davanter del Barça juvenil, forma part de l'expedició egípcia, i a partir de la mitjanit Uruguai, Aràbia Saudita, un partit, Laia, que es perdrà, com era previsible, a Araujo.
Sí, recordem que es va fer una petita lesió al bassó en un dels primers entrenaments amb l'Uruguai, que va haver de fer aquell viatge llampec a Madrid per seguir un tractament, perquè se li va fer un petit edema en aquest petit trencament, i ell doncs té uns metges de confiança que el podien atendre a Madrid i va preferir fer-ho així. Es va fer aquest tractament i ja quan va tornar amb l'Uruguai ja es va dir doncs que hauria d'estar un parell de setmanes segurament de baixa. Això doncs evidentment el descarta per aquesta matinada, no jugarà aquest partit. L'Uruguai torna a jugar el dilluns 22 amb Cap Verd, precisament. Aquest partit difícilment també, tampoc arribarà, vaja, difícilment arribarà, i en principi l'objectiu que s'ha marcat des del principi amb Araujo és que estigui a punt per jugar el partit del dissabte 27 amb Espanya. Aquest és l'objectiu sempre que ha estat des de l'inici amb la seva lesió. L'evolució de la lesió és bona, vull dir, no, ja està tot previst, no és que s'hagi complicat, però és cert que ja va arribar amb unes petites molèsties i els entrenaments doncs amb l'Uruguai van fer una doble sessió que potser no hauria d'haver fet, i a partir d'aquí doncs va tenir aquesta petita lesió. De fet, des de l'Uruguai, el mateix seleccionador d'Uruguai, Marcelo Bielsa, reconeixia doncs que ha fet autocrítica i ha dit que segurament tenen part de culpa que Araujo s'hagi lesionat.
Él llegó con un problema muscular que no era serio y él también tuvo un desgarro. Si un jugador se desgarra entrenando, hay algo que está mal, pero Araujo trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio Araujo. Entonces, nos sentimos responsables.
Molt bé, doncs Marcelo Bielsa, que se sent responsable d'aquesta lesió d'Araujo. Em fa gràcia perquè va sortir el germà d'Araujo a Rajada Bielsa, tothom el va desmentir lògicament, i ara Bielsa diu bueno, me siento responsable, com vulguem dir que no anava tan desencaminat el germà d'Araujo. Bé, evidentment això ja ho veiem a venir, dels culers que heu vist en el Mundial, de moment poca cosa.
Poca cosa.
Sí, la poca cosa.
Jo vaig veure ahir un que estava deprimit, que era Frenkie de Jong, que diria que, sí? Diria que va fer alguna declaració, que li va tirar alguna pedreta a Koeman.
Què em dius ara?
Que això ho fa bastant habitualment. ho ha fet fins i tot en Flick. Que un dia va dir que la línia la tirem massa avançada, sí, en Flick i tal. Sí.
I em sembla que hi ha moments que hauríem de revisar.
Sí. Ahir va dir que... Què et sembla el partit? Bueno, clar, dos entrenadors que posen bloc baix i no volen atacar, no sé què, va dir això, Frenkie de Jong. Jo crec que s'avorreix jugant amb Holanda i la resta de culers no...
Rafinha no està.
Rafinha, Ancelotti no li treu el suc. No. No tinc cap altre...
No, és que no,
tampoc sí, he vist els partits del Mundial, però...
Olmo ha sortit tard, que per mi tenia que haver sortit abans.
Gavi tampoc. Estic veient que és l'asa dels cops de la premsa de Madrid.
Ferran, a mi Gavi no ha estat fi.
Gavi no m'ha desagradat tant com demà se'l titllarà com de dolent. Obrirem demà diaris llegint com de malament ha jugat Gavi i com de culpable és Gavi per l'empat de la selecció espanyola.
Moment, no?
Falta per debutar, jo diria que Koundé en França no sé si me'n deixo algú, però crec que no. Bé, evidentment els que no han jugat amb Espanya i Araujo que està lesionat, etcètera, etcètera. En fi, Laia, alguna cosa més?
Res més.
Mercès, fins demà.
Adéu.
Si torni, ja ho sabia, sense ja ho sabia.
Torni.
Per la Laia.
No, és pel Salmurri. Torna al Salmurri. Fem un parèntesi en l'activitat mundialista perquè el Salmurri té una informació que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Salmo, que té a veure amb qui a dia d'avui és president del Barça.
Sí, Rafael Juste s'estaria plantejant la dimissió a partir de l'1 de juliol. L'1 de juliol és quan Joan Laporta prendrà possessió com a nou president. Serà un retorn de Laporta que anirà acompanyat d'alguns canvis a la junta directiva. Entraran Carles Ayats, Xavi Berniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolàs i Jaume Santiveri. I també hi haurà una nova distribució de pesos a la junta directiva. La previsió, per exemple, és que adquireixi més pes o més visibilitat Joan Soler. S'havia especulat fins i tot que agafés la vicepresidència esportiva, però el Barça ha reservat la Laia Desvetllà, que seria finalment responsable de màrqueting. Enmig d'aquest escenari, cal veure quin és el paper que acaba adquirint Rafael Juste, que és l'actual president en funcions del Barça i és una de les persones més properes a Joan Laporta. I una de les opcions que es planteja Juste és la de la dimissió. Això ha plantejat, és una possibilitat que està damunt la taula, cal veure si finalment acaba agafant aquest camí.
Seria... Vaja, realment nou, perquè Juste ha estat al costat de Laporta en tots els moments de... Fins i tot diria que des de l'inici de... Sí,
de Van Brau, no?
No sé, sí, si... Sí, el que no sé si sempre va ser directiu. Ara t'agafaré, Salmo. Jo no sé si el... Jo crec que el 2003 crec... Juste no era directiu.
Jo crec que el 2003 no és directiu, però...
Juste devia entrar quan la dimissió massiva del 2008, sí. I a partir d'allà, sempre que Joan Laporta ha estat la presidència del Barça, i vostè ha estat un, no només un amic, sinó un fidel escuder, i ens explica el Salmo que aquesta dupla d'alguna manera es podia trencar, i encara és més sorprenent perquè hem vist Juste gaudir com un autèntic nen amb aquest 3 mesos de presidència. No,
novembre del 2005 va entrar just al Barça.
Ah, doncs aleshores amb la dimissió
com a vocal de la Junta.
Doncs clar, van saltar
va Rossell, Moix,
Faus, abans.
I Toni Freixa, sí. Crec, també.
Sí, Faus i...
No, Freixa no era directiu.
I Pere Monés.
Si no, Jordi Monés.
Jordi Monés. I Jordi Moix.
També.
I Jordi Moix.
Sandro Monés, Bartomeu, sí. Moix i Monés. Jo crec que no m'ha
abans que la intel·ligència artificial del Dani.
Sí, sí.
Molt bé, avui la qüestió és compatible.
Ara revelaré les fonts, també, quan el vegi amb el telèfon, que té el telèfon aquí amb molts explorers oberts, jo aniré dient tot el que busca.
Molt bé.
Li estan dient per WhatsApp, lo de Monés. Ho acabo de veure. Li ha dit un company del periódico. M'estan dient
que Cap Verd només ha fet una falta.
A tot el partit.
Una falta. I 10 ha fet Espanya.
Doncs dona una idea,
o sigui,
del poc exigida que s'ha vist la defensa.
Una falta en 49 minuts, més 50, 99 minuts.
Si el president de la Federació Espanyola fos com el de Tunísia, s'hagués carregat ja de la Fuente. No, un partit, fora, ja està.
Jo ara, tornant al tema, tot i que no hi vull tornar perquè el Salmurri encara ens ha d'explicar cosa, jo... A mi...
Això de les faltes li han dit, pel telèfon, al Marc.
Sí, pues no les ha comptat.
Intento no fer servir aquesta paraula gaire aplicada a l'esport, però jo crec que això d'avui li falta poc per ser un ridícul.
És un desastre.
Que una selecció debutant en un Mundial t'empati, i ja sé que el futbol té molts components, desgràcia, però...
I els últims 5 minuts ha tingut les seves opcions.
Jo no crec que Espanya avui hagi empatat per mala sort. Escoltant tant Luis de la Fuente com Rodri, tens la sensació que és que hi han hagut 6 pals i...
Que defendien en bloque muy bajo. Com vols que defensi?
Bueno, una mica la sensació que la selecció de Cap Verd potser era la selecció de Bèlgica, per dir-ho d'alguna manera.
No, clar.
Parlant de nivell futbolístic, d'arribades.
És que Espanya el 2010 va començar perdent amb Suïssa, però clar, qualsevol comparació entre Suïssa i Cap Verd no s'aguanta per allò. Vull dir que allò...
Si aquest partit el fa Luis Enrique, en fi, els diaris de demà no sé com seran, però sé com serien.
Aquesta és una frase que aquí no et generarà controvèrsia, però si la treus en algun dels altres programes on col·labores...
No, la trec constantment. La trec constantment i, evidentment, em diuen de tot, però
avui hi ets?
Avui no hi soc. De moment no m'han convocat.
Vigila el mòbil.
Vigilaré la intel·ligència artificial a veure què em diu.
Molt bé. Va, el Salmo ens ha explicat aquests plans de Juste, que també en té uns altres pel que fa a l'ampliació de crèdit de l'Espai Barça.
Sí, saps que això ha de passar...
Més aviat no en té, per l'ampliació de crèdit de l'Espai Barça.
Sí, saps que això de passar per la ratificació per part de l'Assemblea de Socis Compromissaris, diguem-ne que aquí hi havia dues vies. Una era executar-ho, diguem-ne, amb la major, amb la màxima celeritat possible i de la manera més ràpida, diguem-ne, i l'altra era esperar que Joan Laporta prengui possessió del càrrec a partir de l'1 de juliol i aleshores sí començar a engegar tot aquest procés. Doncs bé, no et diré que sigui decisió de facto, però la sensació que hi ha ara mateix a la junta directiva governant del club és que més val la pena esperar a que Joan Laporta prengui possessió del càrrec, que aquest és un tema prou delicat com perquè sigui el propi Laporta qui el gestioni i qui n'estigui al capdavant, i que s'esperaran a que sigui Laporta abans de fer qualsevol pas en aquest sentit.
Vaja, és que això em sembla de calaix. Aquest és un mega marró que s'ha de menjar el president electe, no el president de transició.
Només faltaria.
Sí. I que, evidentment, hauran d'aprovar els socis, que jo crec que no hi haurà cap problema perquè l'aprovin, però només faltaria que els 6 o 7 directius que es van quedar aquí de manera provisional s'hagin de menjar aquest marronàs. Salmo, ara sí, alguna cosa més?
No, res més.
Molt bé, doncs ja pots anar a celebrar la condició de madridista de Cucurella.
Com?
No, la de culer d'en Toni Gordon.
Ah, no. No te'n vagis. No, mira, veus, no te'n vagis perquè d'aquí una estona trucarem a Liam Barrufet i vull que estiguis per aquí. Va bé?
Em fas quedar?
Sí, com cada... Ja no et ve d'aquí. Has fet cap de setmana llarg a Colònia i ara ja no et vindrà d'aquí.
Bueno, per què vés tu?
Molt bé, fins ara.
Fins ara. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in cane here at my side. I take it everywhere I want. A les 12 ho comentàvem amb la Laia, Uruguai, Aràbia Saudita, i per tancar aquesta jornada de dilluns al Mundial, un partit que té més de geopolítica que de futbol. A Los Angeles, Iran, Nova Zelanda. El corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units és l'Oriol Serra. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
D'entrada, deixa'm disculpar-me per demanar-te que ens acompanyis, perquè m'imagino que amb tota la qüestió de l'acord de pau deus tenir un sidral molt considerable, però abusaré del teu temps per preguntar-te si aquest partit ha aixecat interès diplomàtic més enllà del poc interès futbolístic que desperta.
Sí, sí, tant i tant. De fet, justament per això que deies, estem ara en un moment crucial, podríem dir, en aquesta guerra entre els Estats Units i l'Iran, bé, els Estats Units i Israel també, i aleshores, doncs, el partit d'avui, aquest debut de l'Iran, en aquest cas a Los Angeles, doncs, farà que tothom tingui la mirada posada en aquest estadi, però, evidentment, no pensant en el futbol, sinó pensant en la geopolítica i en el que pugui passar al voltant de la selecció iraniana, que, ja et dic, futbolísticament, tu saps més bé que jo, no és una selecció atractiva, però, evidentment, amb tot el que arrosseguem dels darrers mesos, en què fins i tot s'ha especulat sobre si havien de participar o no en aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, doncs, evidentment, arribem en un punt en què els pobres iranians, els jugadors, sobretot, doncs, déu-n'hi-do la pressió que tenen a sobre, perquè els hi han posat tota mena de traves. Penseu que havien d'entrenar a Texas i ho han acabat fent a Mèxic, és a dir, han canviat el seu camp base, i això, entre altres coses, perquè no se sentien acollits en aquest país. Deia la presidenta mexicana que els va acollir directament perquè els Estats Units no els volien tenir aquí, i bé, veurem com anirà aquest partit contra Nova Zelanda. Jo et diria de tenir la mirada encara més allò posada més en el futur, davant d'una possibilitat que evidentment s'ha de donar, que és una qüestió que serà de loteria, podríem dir, segons els resultats, però és que els Estats Units i l'Iran es podrien trobar a la següent fase d'aquest Mundial si tots dos queden segons en els seus grups respectius.
No és cap disbarat, tampoc m'hi jugaria res, però Iran i Nova Zelanda estan enquadrats en un grup on, en teoria, Bèlgica ha de ser la primera de grup, en teoria Egipte és més forta que Iran i Nova Zelanda, però
vés a saber, vull dir que tampoc és que sí. Egipte sigui una superpotència i ens podríem veure abocats a aquest duel que m'imagino que no sé si dir-ho així, però no vol ningú.
No vol ningú perquè, sobretot, pel que fa doncs, a les autoritats d'aquí dels Estats Units, perquè això doncs, a nivell de seguretat comportaria, evidentment, doncs, una situació de màxima alerta. Però bé, és que penseu que la situació, més enllà de tot això que estem comentant, és que històricament no havia passat mai que un país anfitrió acollís un país amb el qual està en guerra. És que realment la situació és molt surrealista. Per tant, hi ha molta sensibilitat al voltant d'aquest partit. A més, penseu que a l'Iran, doncs, això que dèiem de les traves, no? Visats endarrerits, visats denegats, prohibicions directament... pràcticament l'estaf futbolístic ha hagut de venir sol, no han pogut portar pràcticament ningú, i per tant doncs, tot el contingent de tíquets per l'afició iraniana ha quedat una mica doncs, en un limbo, i aleshores tot dependrà de què hagi decidit fer la diàspora iraniana que viu als Estats respecte als partits de la seva selecció, i aquí també hi ha molta divisió, perquè hi ha iranians que consideren que sí que han de donar suport a la selecció i fer doncs, una certa mostra de normalitat, entre cometes. D'altres consideren que si es dona suport a la selecció és una manera de donar suport al règim. Per tant, el que veurem aquesta nit a Los Angeles ara mateix és una incògnita, és molt aviat, allà són quarts de 12 i per tant doncs, queden moltes hores per aquest partit. Ara mateix, doncs, per imatges que he vist, no hi ha ambient al voltant de l'estadi, però a mesura que es vagi acostant al partit veurem què passa.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. No et diré, perquè et mentiria, que el veurem en directe, perquè a les 3 del matí no sí. Ens quedarem a veure on iran Nova Zelanda, però evidentment per interès informatiu n'estarem pendents, i si no demà ens ho explicarà l'Oriol. Oriol, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Marcos, Mireia, Dani, aquesta part que no... és de pilota del Mundial, és una mica de fàstic, per dir-ho així, el que va passar amb l'àrbitre somali, el cas dels iranians. Escolta, tu pots estar en guerra, que ja ho entenc, el que diu l'Oriol, però això de que tinguin un visat per entrar 24 hores a jugar i sortir, això no són condicions de jugar un Mundial.
No ho són condicions, però la FIFA s'ha entregat a Estats Units, Infantino s'ha entregat a Donald Trump, i passa el que està passant, o sigui que la llibertat i les condicions perquè els futbolistes i els esportistes facin el seu treball no estan garantides, i això per mi és un problema molt greu, i per això estem mirant partits, per exemple aquest d'Espanya, i no estava l'estadi ple, o sigui, les entrades són molt cares, els viatges, o sigui, la sensació de que aquest Mundial crec que tampoc arreglarà el futbol com esperen a Estats Units.
Hi ha zero ambient de Mundial, però això és a part, però jo crec que respon al perfil de president que té Estats Units. És a dir, Estats Units ha estat en guerra en molts països moltes altres vegades, però segueix sent, òbviament, igual de cruel, igual de fastigós, però no és el mateix una guerra d'un país que el presideix Bush o Obama o Clinton, que el perfil que té Trump, que és que li és igual tot i que no, vull dir, no li tremolarà la mà a fer qualsevol bajanada. I si la FIFA, com diu el Marcos, s'entrega en cos i ànima, repeteixo, no és el mateix entregar-te en cos i ànima a Clinton, més igual al partit polític que voti cadascú, més igual si ets demòcrata, republicà, però no és el mateix tipus de president Bush, per posar un exemple republicà, que Trump, i jo crec que el que estem veient respon al tipus d'ésser humà que presideix el país més poderós del món avui.
És que s'hi han entregat, i crec que és un error que ja considero jo error, a partir d'aquí ja que cadascú li digui com vulgui, però que s'ha repetit, perquè fa 4 anys es va entregar al Qatar, ara s'ha entregat als Estats Units. Vull dir, hi ha hagut problemes diplomàtics en tots els últims mundials. Va haver-hi molts... Bé, pocs sereus va haver-hi encara a Qatar fa 4 anys, i tinc la sensació que al final pesa més el tema de poder a nivell més el que dèiem abans, com més diplomàtic, i les aliances polítiques que puguin tenir des de la FIFA els països que acullen aquests esdeveniments. D'altra banda, crec que per sort o per mala sort, per depèn de qui ho miri, el Mundial l'organitzen Estats Units, Canadà i Mèxic. Per mi seria bastant més problemàtic que només l'organitzés als Estats Units, perquè llavors ja deixes... No hi té cap tipus de cabuda ningú. Ni l'àrbitre, ni els jugadors d'Iran, i crec que ha d'avergonyir més del que està avergonyint. Hauria d'haver avergonyit més Qatar del que va avergonyir, i sembla que no se n'aprèn, perquè Estats Units tampoc avergonyeix. I a mi això és el que em fa més patir en temes de coses tan bàsiques com drets humans.
Això sí, després la FIFA farà 250 campanyes publicitàries i anuncis de fair play, i es dona la mà, valors, dieta, abraço, i un nen, i tal.
Aquest any sí que es podrà portar el braçal amb la bandera de l'Arc de Sant Martí...
Tot és molt maco, però si hem d'anar a fer un país que, on les dones o els homosexuals no tenen drets, a fer un mundial el fem, i
això
si hem de fer...
Això el 2034, i tornarem.
Sí, sí, sí.
Molt bé, o molt malament. Esperem agafar-me les paraules de la Mireia, que aquest mundial ens avergonyeixi el mínim possible. Dani Sanabra, Mireia Ruiz, Marcos López, gràcies.
A vosaltres.
Abans de tancar la plana futbolística, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Girona ha oficialitzat el primer traspàs.
Sí,
traspàs cap a l'exterior. El primer fitxatge va ser Pixur, el primer traspàs és Solís.
Sí, amb una clàusula que tenia, amb una opció de compra del Birmingham, el qual ja estava cedit aquesta temporada. El migcampista colombià finalment executarà l'equip anglès aquesta opció de compra per uns 100 milions d'euros, una mica més de 100 milions d'euros. A més, el Girona es guarda un 20% d'una futura venda. Solís va arribar a l'estiu del 2023, procedent de l'Atlético Nacional de Colòmbia, per uns 6 milions d'euros. Tenia 18 anys, era una de les promeses, però mai va arribar a ser titular. No es va consolidar l'equip de Mitchell. Aquest any va anar cedit al Birmingham, de la Champions League. Ja ha tingut un bon paper i ara se'l queda firmant un contracte per les quatre pròximes temporades. Com deies, és el segon moviment oficialitzat pel Girona de cara al retorn a la segona divisió A, després del fitxatge de Pixur. A les pròximes hores, els pròxims dies, s'haurà d'oficialitzar la incorporació del migcampista de Blanes, Izan González.
Molt bé, doncs no crec que ningú a Montilivi trobi a faltar el bo d'en John Solís. Hola, gràcies.
Adéu.
I hem de passar també per València, perquè avui hem sabut que Rafa Mir, davanter del Sevilla, però ara fa un parell de temporades al València, ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual. Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, déu-n'hi-do, una condemna no ferma encara, però prou dura.
Sí, sí, és una sentència que feia pública avui l'Audiència Provincial de València. 8 anys i mig per al futbolista Rafa Mir per agressió sexual i lesions a una noia que va conèixer en una discoteca de València. Els fets se remunten a fa gairebé ja 2 anys. La nit del 31 d'agost de 2024 es van conèixer en aquesta discoteca, van continuar la festa a casa del futbolista i allà, segons aquesta sentència, la va agredir 2 vegades. Una primera a la piscina, després al lavabo. L'Audiència de València veu acreditada l'agressió, tot i que ara ho deies, és una sentència que la defensa del jugador pot recórrer. El judici es va fer fa poc més de 2 setmanes, ara a finals de maig. Llavors Rafa Mir va negar que abusés aquesta noia, va afirmar que les relacions van ser consentides, però ella va explicar al jutge que havia estat una violació amb penetració, que plorava, que li costava respirar i que va demanar al futbolista que parés, però que no ho va fer. I per un altre delicte d'agressió sexual que hauria passat també la mateixa nit a casa de Rafa Mir, hi ha un segon acusat, també és futbolista, amic de Rafa Mir. Ell va abusar d'una altra noia i en aquest cas l'Audiència de València el condemna a 2 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre contra la integritat moral.
Hi ha hagut alguna reacció per part de l'acusat?
Sí, mira, ho sabíem aquesta mateixa tarda. Rafa Mir, al seu compte d'Instagram, ha penjat una story. És un text sobri, sense imatge, en fons negre. Diu que no està d'acord amb aquesta sentència, que la recorreran en les pròximes setmanes. Continua confiant, diu, amb la justícia. I ara veure, també caldrà veure quines conseqüències pot tindre per al futbolista a nivell professional, dic, si hi ha algun tipus de sanció per part de la Federació Espanyola de Futbol o com acaba el tema.
Bé, veurem. Ara faig una suposició, m'imagino que no sent ferma la sentència, s'esperaran igual que s'han esperat aquests 2 anys, perquè Rafa Mir, recordeu, que ha continuat la seva carrera esportiva amb relativa normalitat, aquesta temporada mateix ha jugat a l'Elx, i veurem quines mesures prenen ara tot
totes les parts, començant pel Sevilla, que és el club amb el qual encara té contracte. Entenc que no sé ferma la sentència, no s'estipula cap mena d'ingrés a presó de manera immediata,
No. S'haurà de recórrer, perquè aquí, clar, les parts ja han anunciat que la voluntat de recórrer aquesta sentència en els pròxims dies no es ferma. Per tant, caldrà veure encara el recorregut judicial que té aquest cas.
Perfecte, doncs n'estarem molt pendents d'aquesta sentència. Aquesta sí, em sembla a mi que exemplificadora. Alba, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.
M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé...
Són gairebé 3:15 del vespre i ens espera tot un campió d'Europa. El Barça, com sabeu, va al sac ahir a Colònia la seva 13a Champions, derrotant el Fuchse de Berlín a la final. I tinc en línia un dels jugadors de l'equip blaugrana, Ian Barrufet, bona tarda.
Bona tarda.
I abans que res, moltíssimes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Em fa por preguntar això. La nit llarga, ha acabat la nit fins i tot?
Crec que no. Crec que no ha acabat encara, però...
Però és de dia, ja, és de dia, aquesta hora, Ian, és de dia.
És veritat, però bueno, seguim gaudint.
Molt bé, escolta, tu ja ho deies abans d'anar a Colònia, que era un somni per tu guanyar una Champions amb el Barça. Ha estat, per la celebració, dedueixo que ha estat tan especial com intuïes,
Sí, ha estat increïble. La veritat que crec que he sigut conscient aquest matí, quan m'he despertat, que he dit, hòstia, ho hem aconseguit, hem sigut campions de la Champions. Ahir crec que va ser un dia magnífic, però estava una mica en xoc, no podia gaudir del tot perquè no m'ho creia, però la veritat que una sensació increïble ahir i avui.
Escolta, a sobre vau guanyar exhibint-vos. Això és important o l'important era guanyar i és una mica igual al com?
Bueno, l'important és guanyar, és igual com. Com si haguéssim guanyat de 10 o a la tanda de penals, hauria sigut el mateix per nosaltres, però Però crec que sí, crec que ahir vam fer un autèntic partidàs i bueno, molt content per l'equip i per el que hem aconseguit aquesta temporada.
Suposo, Ian, que has somiat moltes vegades, i això és una deducció o una pel·lícula que em faig jo, però que has somiat moltes vegades amb ser a Colònia, amb ser a la Final Four. Ara que ho has viscut, és com t'esperaves?
Uf, bona pregunta. La veritat és que ho he somiat moltíssimes vegades. Ja, com he dit anteriorment a alguns mitjans, fa 5 mesos que només pensava en la Champions, en la Final Four abans d'anar a dormir, i per mi ha sigut millor del que esperava, la veritat. Ha sigut increïble, amb uns aficionats, amb uns fans que han estat increïbles durant tota la Final Four, i la veritat que ho hem gaudit, hem patit moltíssim, però ha sigut increïble.
Tens 22 anys, el Barça la guanya cada 2 anys. Això són moltes Champions, o és passar-se de frenada calcular-ho així?
Bueno, és passar-se de frenada.
Però avui està permès, Ian,
com tu dius. Però sí, no, ara, a gaudir d'aquesta, a disfrutar de l'estiu, i la temporada que ve anirà per més, i òbviament anem a guanyar-la també.
I a més, suposo que a nivell individual té un punt també especial, perquè és contra el Fuchs de Berlín, és contra Matthias Gitzel, que si no és el millor jugador del món pràcticament, i tu el vas haver de defensar, i te'n vas sortir amb molta nota.
La veritat és que, com t'he dit abans, em dona igual si era de 10, si era de 1, si era contra el Fuchs, si era contra el Granollers, em donarà igual mentre poguéssim aconseguir el títol. Sortiríem contents i, bueno, ahir crec que el rival, com tu dius, era un rival increïble. El Gitzel és un jugadoràs, és dels millors del món, sense cap mena de dubte. I, bueno, molt contents per haver-ho aconseguit, de la manera com vam aconseguir, i bueno, a gaudir-ho, no?
Ian, acabo preguntant-te per una qüestió més familiar, la celebració amb la família, amb el pare en concret, especial.
Increïble. Per mi crec que és el moment que mai oblidaré a la meva vida, pujar a la grada de la Colònia amb moltíssims aficionats donant-me l'enhorabona, però arribar on estaven, on està la meva família, abraçar-los entre els quatre i veure que tant el meu pare, la meva mare i la meva germana estaven plorant, per mi em fica encara la pell de gallina i és increïble, la veritat. És un moment que mai oblidaré de la meva vida.
Tu ets de llàgrima fàcil o no?
Sí, soc de llàgrima fàcil i crec que ahir pues, ho vaig poder demostrar una mica més perquè era el meu somni de tota la vida i fer-ho de la manera com vam fer amb la meva família a la grada, pues, em va semblar increïble i bueno, pues això, van sortir els sentiments.
Avui s'allarga també la cosa? Tenim sopar o com funciona?
Avui tenim sopar i bueno, crec que s'allarga una mica més. No t'ho podria assegurar, però no tinc cap mena dubte, tampoc.
Doncs el Barça d'handbol, que ha tancat aquest 7-7 espaterrant amb la victòria a la Champions i que avui, com veieu, van pel 8-8. Ian Barrufet, un plaer i un altre cop moltíssimes felicitats i a gaudir-ho a fons.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
L'handbol del Barça tanca la temporada de manera brillantíssima. Té oportunitat de fer-ho al bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Que a partir de dijous jugarà la final de l'ACB contra el València. Evidentment, el València favorit per la temporada que ha fet, perquè així ho diu la classificació, i perquè les sensacions de l'equip de Pedro Martínez continuen sent boníssimes. Però...
Sí, el Barça és un equip d'Eurolliga, ha guanyat a València, Xavi Pasqual, we trust, que diria aquell. És veritat que són dos estils de joc molt diferents i qui aconsegueixi controlar, és a dir, jugar o ràpid com el València o jugar a l'estil que li interessa al Barça, i suposo que no passarà en tots moments, en tots els partits, hi haurà moltes alternatives i, per tant, doncs veurem si el València que vam veure ahir contra la Penya és el mateix que veurem contra el Barça. Aquesta és una altra, perquè la temporada és llarguíssima. Se'ls està fent llarga a tots.
Tindrem temps d'analitzar aquesta final, a la qual tots dos equips arriben després d'atropellar els seus rivals a les semifinals, el Barça al Tenerife i el València a la Penya, que no obstant ha de marxar de la temporada amb el cap ben alt i amb l'esperança de tenir Riqui l'any vinent, eh?
Sí, ahir vam poder parlar amb ell. És veritat que al final del partit va plorar bastant, però no va ser un comiat, crec jo. I després, parlant amb ell al vestidor, li brillaven els ulls sobre la possibilitat. Bé, primer, com s'havia sentit? Havia estat molt feliç aquesta temporada, i això ens ho va verbalitzar també amb la mirada, i que aquesta setmana ho parlaria amb la família. Per tant, veurem quina és la decisió, però pinta bé. I sí, la penya acaba tercera a la Lliga, que això costa molt de dir-ho, tres vegades només en aquest segle ha passat.
Doncs esperarem el sí de Ricky Rubio i enhorabona a la penya per la seva temporada. Gràcies, Ernest.
A tu, Jordi.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Prim final del Tot Costa, l'arrenquem amb un meló. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Amb la ressaca d'un gran premi de Barcelona a Catalunya, que és fonamentalment feliç per Lewis Hamilton.
I tant, perquè ha aconseguit aquest cap de setmana la primera victòria amb Ferrari, qui li havia de dir que seria aquí a casa nostra, en un cap de setmana en què un italià es presentava com a líder, però de la marca alemanya, que era l'exequip de Lewis Hamilton. Per tant, ho hem acabat arredonint tot plegat, en un cap de setmana en què a Ferrari, evidentment, han estat a la mar de feliços amb aquesta primera victòria de l'heptacampió del món amb la marca italiana. Un cap de setmana, doncs, dolent per Mercedes, bàsicament per Kimi Antonelli, que hi va haver d'abandonar el Gran Premi, i també desastre, evidentment, absolut, per l'Aston Martin de l'Astúria Fernando Alonso, que evidentment no va poder acabar ni la cursa per desesperació dels seus aficionats, alguns milers dels 125.000 que van omplir el circuit de Barcelona-Catalunya de dalt a baix.
Èxit d'assistència i fins al 2028.
Sí, l'any que ve no hi ha Fórmula 1, tot i que el circuit es posiciona per si hi ha algun problema en algun altre traçat i es pot acollir aquí algun gran premi d'urgència, però vaja, això és molt poc probable que acabi passant. Per tant, la Fórmula 1 s'acomiada de casa nostra després de 35 anys de manera consecutiva, 36 edicions aquí al circuit de Barcelona fins al 2028. Hi haurà el 2028, el 2030 i el 2032. Després ja es veurà, perquè el president Illa també va explicar que hi hauria Fórmula 1 a casa nostra durant molts anys.
Molt bé, li agafem la paraula. Gràcies, Oriol.
Una abraçada.
En waterpolo, també una altra de les grans notícies del cap de setmana, la victòria del Barceloneta a la Champions, que s'ha disputat a Malta. David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Això va ser dissabte i encara ho estan celebrant.
Sí, avui a les 6 hi ha hagut un acte de caire privat a la seu de l'Atlètic Barceloneta, a la piscina de Sant Sebastià. Ha estat, doncs, força íntim, amb els esportistes de la base del club, que han fet el passeig des dels campions, després, doncs, que l'equip fes arribar el trofeu de campions a la seva seu, a la seu de l'entitat. Això pel que fa a l'acte institucional d'avui de rebuda dels campions, institucional interna. En clau de mercat, fitxatge d'entitat per a l'Atlètic Barceloneta de cara a la temporada vinent, el capità del Pro Reco, ni més ni menys, Francesco Di Fulvio, el rival de dissabte en la final. Serà l'arribada una de les dues que hi haurà, l'altra l'estan treballant, i en canvi marxarà l'hongarès Gergo Burian després de dues temporades.
Això pel que fa al Barceloneta, sí. Que estan evidentment contents, el Sant Andreu no estan contents.
No gaire, perquè l'equip es desfà, ho hem anat explicant aquestes últimes hores, i avui hem tingut l'oficialitat també de la sortida del tècnic dels últims 12 anys, Javi Aznar, que deixa d'entrenar al Sant Andreu en sortida pactada amb el club.
El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per en dues parts bona.
A Aznar, això no és oficial, però podem explicar el rellevarà el que ha estat fins ara el seu segon, Marc Comas. També al Mataró, novetats, Clara Cambrai, la capitana, doncs avui ha transcendit que retira els 30 anys, I al Mataró, en clau de mercat, ha fitxat Camila Farago, una internacional hongaresa de l'UPC de Budapest. És un fitxatge potent per apuntalar al Mataró aquest projecte emergent. I el Sabadell femení doncs refà força l'equip perquè l'any no ha estat l'esperat, i l'any que ve doncs hi haurà embranzida, de moment comunicada 5 baixes oficialment avui: l'hongaresa Natasha Rybanska, la nord-americana Isabel Williams, que ha estat la portera, la grega també Tina Giannopoulou, i les nacionals Daniela Moreno i Elena Dalmases.
És normal que els equips facin i desfacin al final de la temporada en funció d'objectius complerts o no. El que és una pena és que el projecte espaterrant del Sant Andreu femení se'n vagi a no risc d'aquesta manera.
Sí, hi ha una redistribució dels recursos de l'entitat amb l'arribada aquest any de la nova directiva.
Clar, però passem de ser campiones d'Europa fa un any a això d'ara, que produeix certa tristesa. David, gràcies.
A vosaltres.
Coast to coast. Box to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
I amb permís del Barceloneta, del Barça d'handbol, fins i tot de Cap Verd, i amb permís de vostès, per un servidor, la notícia del cap de setmana és el triomf dels New York Knicks a l'NBA després, com dèiem, com escoltàvem ara, de 53 anys d'espera. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, si mires el 4-1, dius, home, ha estat un passeig. Res similar. Han estat partits competidíssims, remuntades èpiques, però en tot cas es pot dir que els Knicks han estat els justíssims campions d'aquesta edició de la NBA.
Sí, ja hem anat comentant que han arribat en el millor moment de la temporada, just quan tocava, però mira, els Knicks han protagonitzat en aquests play-offs la remuntada més gran de la història de les finals, la primera, la tercera, la cinquena, pel que deies tu de la igualtat. O sigui, han fet història en aquestes finals, i al final, és a dir, veient el partit últim, jo crec que el que pensàvem tots els espectadors era el que hi havia al cap dels jugadors de Sant Antonio. Començaven guanyant de 10, molt bé. El tercer quart s'anaven de 15, i tu anaves dient, ok, quan arribi l'últim quart, a veure com estan i qui pren les últimes decisions. I així ha estat partit rere partit, i en això Branson i els Knicks han estat molt superiors a Sant Antonio, sigui per inexperiència, sigui per esgotament, sigui pel que sigui, però les oportunitats s'han d'aprofitar, i els Knicks ho han fet perfectament.
Els Knicks han estat un autèntic desastre de construir projectes erronis durant dècades, i de sobte, mirant la seva plantilla sense una super, super estrella, tot i que Branson ho és, i amb l'arribada de Mike Brown així com mig de tapat, han trobat l'èxit.
Sí, home, si tu mires la direcció esportiva, es va criticar dient que Branson era un sou massa alt quan va arribar, que el traspàs de Bridges era una bogeria a tantes rondes al draft, que Towns no arreglava res, que com podien fer fora Thibodeau l'estiu passat després de ser l'entrenador que els havia tornat competitius. Doncs de crítica en crítica, i aquest any ho hem anat comentant també amb Mike Brown, que si el grup no l'acceptava, que si tal, que si qual, doncs s'han anat fent i han trobat l'est completament lliure, i un cop a les finals ho han aprofitat molt bé. Durarà, no durarà, portem 8 campions diferents, semblava que Boston havia sigut una dinastia, Oklahoma ha tingut lesions aquest any, però també ja comencen a haver-hi dubtes. A gaudir aquest any dels Knicks, té plantilla per tenir continuïtat, veurem què fan la resta de rivals, però sí que la direcció esportiva és que totes les decisions que han estat molt criticades al final han tingut raó.
Doncs els Knickerbockers que ho celebren, els jugadors, però també els aficionats que han embogit a la ciutat de Nova York, i si no m'equivoco, Jordi, la Rue és dijous, m'imagino que serà una explosió de joia per una ciutat que ho ha esperat durant mig segle.
Sí, ja hem vist totes les imatges de tots els dies. Estem parlant de que fins i tot els desplaçaments, sé que cada desplaçament Filadèlfia es va queixar de que allò semblava el Madison Square Garden. Sant Antonio, també més del 50% de les compres que es feien eren des de la zona de Nova York. Vull dir, l'afició s'ha tornat boja amb raó. Ja m'ha explicat algun cop que l'altre anell, l'anterior, hi ha un documental que es diu When Garden Was Eden, que el que la gràcia és que no hi ha imatges del primer títol. Això és tot el que ha hagut d'esperar l'afició dels Knicks per tornar a veure el seu equip campió. Per tant, que ho gaudeixi, si pot ser sense violència, ni com haver-hi ganivetades, trets i de tot a la celebració, si això ho podem evitar, que crec que no, millor, però sí, sí, rua merescuda.
Esperem-ho. Això de no hi ha imatges de l'últim títol és una mica com quan ens enfotíem de les Copes Europa del Madrid en blanc i negre i ja no podrà ser. Gràcies, Jordi, abraçada.
Fins la pròxima.
Un minut i les 9, la Sonia Olea remata del tot costa.
Empat a 0 en el debut de la selecció espanyola de futbol al Mundial. Ha jugat uns minuts Lamine Yamal, ja a la segona part. Avui a les 9, Bèlgica-Egipte, a les 12, Aràbia-Egipte, i a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda. Recordeu que a les 11 de la nit començarà el club de la mitjanit del Mundial, on sentireu els protagonistes i faran balanç de la jornada amb el Xavi Campos. Luis de la Fuente ha dit ara a la roda de premsa que no canviaran l'estil. Aquest estil és el que els ha portat fins aquí.
Molt bé. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Gràcies a la redacció d'Esport a Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez al control de l'Estudi 5, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Luis, ¿qué te ha semblat l'empat d'Espanya?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo.